Vinga, va, persones, que ja estem ací i comencem un nou microcosmos. Avui, Turangalila. Bé, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, este espai per a la música dels nostres temps, com sempre a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si ens escolteu a València Capital, o a iVoox, a Spotify, a YouTube, si ens esteu escoltant en streaming, no? Bajo demanda, a la carta, cap avant, cap arrere, a més velocitat, més lentament, per a saborejar cada paraula que deixen per estos micròfons. I sabeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a Twitter, @microcosmos, 047. Què tal, Álvaro? Benvingut al programa.
Molt bé, així estem.
Preparat per a parlar de Turangalila?
Sí, vamos, moltes ganes.
Borja, què tal? Benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Així estem un dia més. Bé, parlem de Turangalila, no, Álvaro?
Sí, tècnicament parlem de la Sinfonia Turangalila, una obra per a orquestra tutiplén del compositor francès Olivier Messiaen.
Un clàssic del microcosmos, no? El Messiaen.
Sí, de fet, hem parlat de Messiaen al programa de Músiques com a Consol.
Que recomanem que escolteu i que recupereu, per favor, que està molt interessant.
També al programa de Música Coral del segle XX.
Que és més recent i que també el teniu a la carta.
I a Música amb pocs recursos.
Exacte, que parlarem d'aquell famós quartet Pugle fin du temps, no? El quartet per a la fi dels temps. Però avui només parlem de Turangalila, que només esta obra dona per a 1.000 programes de microcosmos, no?
Bueno, no sé si 1.000 programes de microcosmos, però el fet és que es tracta d'una peça sinfònica de les més importants del segle XX.
I quin és el punt de partida d'esta obra, Borja?
Doncs la inspiració per al concepte de la música Turangalila és esta.
Això ja és vici, eh? Quantes vegades sonarà en este programa esta música? Perquè, vamos, Álvaro, això ja és insistir,
sí, infinites.
De què estem escoltant?
Bé, estem escoltant el preludi de l'òpera Tristan i Isolde de Richard Wagner, amb la Staatskapelle de Dresden i Carlos Kleiber a la batuta.
Bé, ja hem escoltat esta obra diverses vegades, no? Com a un punt d'inflexió a la música, no? A la història de la música, al segle XIX i a partir d'ahir al segle XX, no?
Sí, així és. I vull sonar aquest programa perquè sembla que el tema de l'amor i la mort presenta el Tristan van inspirar a Messiaen per escriure una trilogia d'obres que versen sobre esta temàtica.
Clar, una trilogia, bueno, una de les tres obres que va fer Messiaen és la que ens ocupa, Turangalila, no?
Efectivament, i les altres dues són Harawi i Sang Reixant.
Doncs escoltem ràpidament el quart moviment de Harawi, a veure si sabem identificar l'idioma.
chill. Tundu chill. Tundu chill. Tundu chill. Tundu chill. Tundu chill.
Bé, quina llengua és esta, Álvaro?
Doncs es tracta de quechua.
Quechua, és esa llengua de, del decatlón, no? La llengua de decatlón, que se diu, no?
Ahí estem.
En fi. No, per a qui no sàpiga, és una, sí, 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 una llengua pròpia de Mèxic, no? D'algunes zones i poblats, no? De, del Mèxic i de zones americanes, no?
Mesoamericanes.
Mesoamericanes, no?
Seria el tecnicisme.
Clar. No se parla en Andorra.
No.
El quechua, vale, perfecte.
Bueno, no sé si algun youtuber parla quechua, però...
algun youtuber probablement està tot en Andorra i igual n'hi ha de totes les llengües, no?
Molt probablement.
Molt probablement. En fi, què és esta peça?
Harawi està escrita per a soprano i piano i consta de 12 parts, que... Bueno, la que estem escoltant és la número 4, Dunduchil.
Dunduchil, no? Que això que són. Dunduchil, Dunduchil. Bé, doncs tenim Turangalila, tenim Harawi i ens falta la tercera obra d'esta trilogia de l'amor i de la mort inspirada en el Tristany i Isolda, no?
Com vos comentava abans, es tracta de Sang Rechant, i el que hem dit. Escoltem ja el seu quart moviment.
Bé, esta també està en quechua, Borja?
No, està escrita en francès. I Messiaen incorpora paraules inventades.
Ah. No fallarà la prosòdia.
No, no, ahí que ve, que ve escriure... Digo, a veure, per a que se m'ajuste bé la música al text. No passa res, m'inventa el text. Que ve, és una meravella. Bueno, i estem parlant d'un cor, no, Álvaro?
Així és. Cinc Rechants és una obra per a cor mixt a capella. I és l'obra que tanca esta trilogia de Tristany, que Messiaen va compondre amb eixa inspiració de l'amor i la mort.
Doncs, tornant a Turangalila, precisament escoltem ara el seu segon moviment, que és el cant d'amor número 1, i en el que vos demanem que pareu atenció a les primeres notes que sonen, perquè després tornaran a aparèixer. No perdeu cap detall. Bé, espero que hagueu prestat atenció a aquest tema inicial del moviment, no? Aquestes notes potents, que després veurem com Messiaen va transformant, no? El tema de l'amor, podríem dir, no?
Sí, com hem comentat, el moviment es diu Cant d'amor número 1, i veurem que al llarg de tota l'obra, Messiaen va utilitzant este material sonor en els diferents moviments.
Perquè eixe amor està inspirat en el Tristany i Isolda de Wagner, com comentàvem, i a més el títol de l'obra, Turangalila, també ho deixa clar, no, Álvaro?
No sé si tan clar, la veritat. Tenint en compte que Turangalila és la unió de dos paraules en sànscrit, no sé jo si ho deixa tan clar.
Bueno, si saps sànscrit, sí que ho deixa molt clar,
jo
Álvaro.
Jo estic apuntat al curs de sànscrit de la UPV.
Efectivament, és que si tu no estàs ficat en el teu idioma, no és cosa nostra, però efectivament, què és el que diuen aquestes paraules?
Si no esteu ficats al sànscrit, vos ho explique. Per un costat, Turanga, i per l'altre, Lila. Són dues paraules en sànscrit, com bé he dit, que juntes es podrien traduir com una cançó d'amor, del moviment o de l'alegria.
O sigui, amor, moviment, alegria... Com està això?
Amor a la manera de Messiaen.
Vale, vale.
Però
vale.
Amor, al cap i a la fi.
Vale, perfecte. Sí, de fet, podem escoltar el cant d'amor número 2, que és el quart moviment de Turangalila i seguim comentant. Atenció a l'instrument que escoltem. Bé, pense que s'escolta clarament, no, Álvaro?
Totalment. Es tracta de les ones Mackenot, un instrument inventat el 1928 per Maurice Mackenot.
Vaja, i en què consisteix aquest instrument, Borja?
A veure, per a qui mai hagi escoltat parlar d'ell, es tracta d'un instrument de música electrònica que es basa en l'oscil·lació de les notes d'una línia melòdica.
I aquesta oscil·lació crea aquest timbre, aquesta sonoritat tan característica que acabem d'escoltar.
I és el propi instrumentista el que provoca aquesta oscil·lació, no?
Efectivament. No serà això una masterclass d'Ones Martenot?
No, per favor.
Perquè no voleu.
Perquè no volem, exacte, que si no la podries donar.
Home, clar. Però bàsicament l'intèrpret toca amb la mà dreta les notes al teclat com si fos un piano.
Sí.
I amb l'altra mà genera el vibrato i el glissando amb uns controladors.
Certament em va estar prou bé amb la corda de l'orquestra, no? Estem escoltant ara com sona per damunt. I...
Sí, sobretot en el registre agut jo crec que s'integra prou bé.
Clar, a més, és precisament estem escoltant de fons i se glissant, no? Que puja, que baixa.
I ara no és tan comú, però en dècades posteriors era més comú ixe so de corda, on el portamento era molt més usual.
Doncs escoltem altre moviment de Turangalila, on també destaquen les ones Mackenot.
Thank you.
Bé, quin moviment tan fantàstic i tan enternidor, no, Borja?
Sí, la veritat és que aconseguís generar aquesta atmosfera de reflexió i profunditat que també veiem a la Louange à l'éternité de Jesús. Ixe cinquè moviment del quartet per a la fi dels temps, amb el piano i el violoncel.
Que també l'hem escoltat així a Microcosmos. És un moment de pau dins de l'obra, encara que va precedir d'un moviment un poc més contrastant, no, Álvaro?
Sí, anem a veure. En un principi, Messiaen tenia pensat escriure una sinfonia de quatre moviments.
Sí, tenia pensat, però li van eixir deu moviments, no? Anava a fer quatre, però pam.
Coses que passen.
Però a veure, com naix el projecte? Perquè l'origen conceptual de l'obra, el tema de l'amor, del Tristany, ja està clar. Però la motivació, diguem-ne pràctica, com ve, Borja?
La cosa ve perquè a Messiaen li encarreguen exactament aquesta obra de part del gran director Koussevitzky amb l'Orquestra Simfònica de Boston.
Ajà. Que d'estem parlant, no?
Sí, Koussevitzky, director que va estrenar, entre altres, el concert per a orquestra de Béla Bartók o Appalachian Spring d'Aaron Copland.
Exacte, podeu recuperar el programa aquell que van fer sobre directors d'avantguarda, on parlàvem d'aixòs directors que al llarg del segle XX doncs han anat encarregant noves obres, estrenant noves composicions.
Així del segle de neu.
Efectivament, sí. Així que vos recomanem que revisiteu aquest programa, Directors d'avantguarda. I este va ser un encàrrec important per a Messiaen, no?
Sí, efectivament. Va ser el primer encàrrec internacional que va rebre. I realment, Turan Galila és l'obra orquestral més interpretada del compositor francès.
Mira, Perón, i qui la va estrenar, Borja?
L'estrena va córrer a càrrec de nada más y nada menos que Leonard Bernstein.
Com sempre, que bé que t'estrenen les coses Leonard Bernstein, no? És segell de qualitat, veritat? Sí. I qui estava ahí en aquesta estrena?
Realment, Bernstein va ser com un director plan B d'urgència en aquest moment de l'estrena.
Efectivament, és veritat, perquè anava a fer-ho el propi Koussevitzky.
Sí, però per impossibilitat o per malaltia, al final va ser... Bueno, tenim a Bernstein per ací.
Efectivament.
I ho passa a ell.
És el que ens passa a tots, no? Que tenim a un Bernstein de suplent, no? Que ix en qualsevol moment, que bé, no? La gent de l'auditori diria, uf, no el fals titular, el fals suplent.
El becario.
El Bernstein, el becari Bernstein. Vaja, vaja. I qui estava per allí tocant els instruments solistes?
És particular, són particulars les condicions de l'estrena, però les sones Martenot van ser interpretades per Ginette Martenot, que és exactament és la germana
de Maurice.
De Maurice Martenot, exactament.
El que va inventar l'instrument, com acabem de comentar. No?
Exactament. I el piano per Yvonne Loriot, que en aquest moment va ser la parella de Messiaen.
Ajà, perfecte. De fet, la part de piano és d'una gran complexitat, no? D'ahir que algunes veus parlen de que es pot considerar quasi un concert per a piano i orquestra. Que, a més, molt llarg, no? Un piano d'orquestra llarg, veritat, sí, perquè sí. És llarg, veritat, Borja?
Sí, la part de piano és realment difícil, realment difícil. I, a més, l'obra, en els 10 moviments combinats, pues, sumen aproximadament uns 80 minuts. I té, un moment que estic comptant, 2.683 compassos.
És important aquesta informació perquè, clar, estem imaginant-se així una hora i pico de música en la que el pianista... Ha de fer faena, no? Imagina't, Álvaro, estar allí tocant pam, 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 pam.
El dia d'abans no ho pots escriure, eh?
No.
Ni t'ho pots estudiar.
Això no se pot fer el dia d'abans. Això no hi ha que estudiar un temps. Doncs després d'escoltar eixes reces de pau, no?, que tenim de fons, eixa tranquil·litat, escoltem ara Jouer du sang des étoiles, que és el moviment anterior, però que va ser l'últim moviment que Messiaen va incloure a Turan Galila. Bé, recordem, com hem comentat adès, que Messiaen, en un principi, havia escrit una sinfonia en els seus tradicionals quatre moviments, no, Borja?
Correcte. que són els que després, en el format complet de l'obra, ocuparen el primer, quart, sisè i l'últim moviment.
Ajà, ahí estaven els moviments originals, no?
Sí, la concepció escolàstica d'una sinfonia.
Vale, vale, que és el per on va començar Messiaen.
Exactament.
Però després què va passar?
Després, pues, se lió, l'home se lió. Va afegir els moviments 3, 7 i 9, anomenats Turan Galila dins de la pròpia peça.
Vale, que marquen un caràcter particular i que se van anar inserint i encara va afegir més.
Sí, va afegir-ne dos més, el segon i el vuitè.
El segon ho hem escoltat, que és el anomenat primer cant d'amor, però encara faltava alguna cosa, no, Álvaro?
Així és, Messiaen no va quedar content fins que no va afegir, com dèiem, Joy du Sang des Etoiles.
Que és, ocupa... és el que estem escoltant.
Sí, uh-huh. Correcte. Que ocupa el moviment número 5 dins de la sinfonia, en la part central de l'obra, i crea un marcat contrast que acabem d'escoltar.
Clar, això és un moviment que d'alguna manera estructura l'obra, no? Perquè està en el centre, crea este caràcter tan contrastant, i després va acompanyar d'aquest moment de pau, no?
Clar, fa com en les sèries, seria el final de la primera temporada que acaba en un cliffhanger.
Efectivament, efectivament. Ixe moment de... Ai! No, el plot twist este de no saben què ha passat i... Brum, de sobte se resol. Efectivament, és la música que acabem d'escoltar, veritat?
Sí. I ara veurem com Messiaen transforma eixos motius i sonoritats que escoltàvem al seu primer cant d'amor.
Bé, fantàstic, com escoltem eixe inici, no?, que comentàvem al principi del programa, que farem memòria perquè tornaria a aparèixer, veritat, Álvaro?
Efectivament, Mario, sembla que acaba de descobrir la transformació i el desenvolupament d'un motiu musical.
Sí, bueno. Li ha costat dos segles.
Sí, bueno, a veure, sí, està clar, el desenvolupament, això està claríssim, i vegem ahí com Messiaen el tracta d'una manera fantàstica. I arribem a la fi del programa, però abans d'acomiadar-se, escoltem un poc l'últim moviment de Turan Galila, el seu gran finale.
Thank you.
Bé, doncs, amb este final tanquem el programa. Abans de marxar, quina versió de Turangalila estem escoltant, Borja?
Estem escoltant l'Orquestra Simfònica de Toronto.
Sí, sí, s'ha pronunciat molt bé, molt bé.
Amb el gran Seiji Osawa a la direcció, uh-huh. La pròpia Yvonne Loriot, la parella de Messien al piano, i la seva germana, es veu que ja no n'hi havia disponible ningú membre de la família Martenot, i era Jean Loriot a les zones Martenot, en un àlbum de 2004.
Clar, recordem que Messiaen va néixer el 1908 i va morir en el 1992. Per tant, este àlbum és de 12 anys després de la seva mort, no? I amb el final acabem este programa dedicat a Turangalila fent ixe repàs, no? Per a que ningú es perga, recordem, un encàrrec de l'any 46, no? Va escriure entre els 46 i 48.
Així és.
De la Simfònica de Boston, en Kusevitsky, que al final no el va estrenar Kusevitsky, el va estrenar Bernstein, que originalment el va fer amb 4 moviments, però al final va acabar seguint 10 moviments, i que la inspiració de tot allò era...
Tristany i Isolda.
El Tristany i Isolda, com probablement moltíssimes altres obres que han sigut influenciades.
I a tope d'Ones Martenot.
I a tope d'Ones Martenot.
Això, i com comentava Álvaro al principi, està escrit per a una orquestra realment gran, en una secció de vents i de percussió. Fan falta 11 percussionistes per tocar l'obra.
Efectivament, barbaritat. 11 percussionistes que, bueno, n'hi haurà gent que voldrà buscar 11 percussionistes i tindre-los ahí en plantilla, segur que sí.
Efectivament.
I, bueno, animem a tot el món que tinga la logística i la capacitat per a fer-ho, doncs, a programar esta obra. De fet, l'Orquestra de València, el 30 de març d'aquest any, de 2023, la interpretarà la Sinfonia Turangalila amb Carlos Apellaniz al piano, Natalie Forget a les zones Martenot i Sylvain Gambrilling com a director. Orquestra de València, 30 de març, al Palau de les Arts. Esperem que vos agrade. Gràcies per estar així. Álvaro, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Tot un plaer.
Borja, moltes gràcies per estar així avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, vos esperem en el pròxim Microcosmos. Gràcies a Sarizorio per estar a la producció i aguantar-nos amb tanta tenacitat.
La de quan en quan es riu.
Sí, això és veritat. Normal, també vos dic. I ens vegem en el pròxim programa. Seguiu-nos a les xarxes socials, a Twitter, a Instagram, a Facebook, tots els programes a la carta, ja ho sabeu, radio.upv.es, a YouTube, a Spotify, a iVoox, i vos deixem amb este final de Turangalila. Gaudiu i bona música. Adeu!